Doncs aquesta sintonia que sempre ens acosta a l'hora d'Europa, com qui diu, la cosa està d'aniversari, perquè fa 15 anys que aquesta sintonia ens acosta a l'hora d'Europa. Qui ho havia de dir? Jo, un programa, una ràdio local, oi, parlar del que ens queda més lluny, que és la institució que ens queda més lluny. Home, la ONU ens queda més lluny, però ja de la ONU ja no en parlem, oi? Però déu-n'hi-do el que ens ha donat de si aquests 15 anys. Hem parlat amb molta gent. Els primers anys, fins i tot, diríem que en aquesta hora d'Europa gairebé no repetíem mai convidats. Després sí, després ja vam entrar en una dinàmica de convidats interessantíssim, tots ells més habituals, doncs canviats amb d'altres, doncs que sempre ens donen una visió particular, que intentem punxar-los una miqueta, que també ens agrada. I sempre acompanyats del responsable d'Eurolocal, Joaquim Millán, bon dia.
Molt bon dia.
Felicitats.
Bueno, felicitats mútues, felicitats a tots plegats, no?, per la iniciativa de fa ara ja 15 anys que vam tenir, i sobretot vull dir la perseverança i constància, no?, perquè al final les iniciatives totes poden ser molt bones, però també tenen la credibilitat que tenen en base a la confiança que generen i sobretot a la reputació que amb el temps, i aquí necessites temps per tindre la reputació, tenim. I de fet el programa és un programa de referència dins l'àmbit local i especialment en l'àmbit europeu, perquè no n'hi ha tants d'aquests programes, i especialment jo crec que som l'únic, crec no, ho dic ja perquè ho he comprovat, som l'únic programa que portem més de 10 anys en antena en àmbit europeu, i inclús competint amb ràdios ja no només locals, com per exemple Catalunya Ràdio, RAC1, La Sera, etc. Vull dir, i per tant som 15 anys, per tant penso que ens podem felicitar i amb lletres majúscules, no?
Fa 15 anys probablement no ens haguéssim plantejat si al cap de 15 anys continuaríem fent un programa sobre Europa. Ara no sé si d'aquí 15 anys continuarem fent un programa sobre Europa, i no estic parlant de jubilacions,
No, ja. També és veritat que algun dia ens hem de jubilar tots plegats, o en tot cas també és veritat que en algun moment doncs també és bo que hi hagi altres veus que parlin també de temes que han de ser quotidians, com el tema europeu, que l'hem fet així. Nosaltres vam començar parlant d'Europa com una cosa una mica així especial, extraordinària, i hem acabat parlant d'Europa parlant de nosaltres mateixos, parlant del que passa cada dia i parlant del que interessa la societat envers l'enllaç que suposa aquest espai que diem Unió Europea o Europa, no?, perquè ens entenguem de manera col·loquial. Per tant, no sé dintre de 15 anys si estarem parlant i de què estarem parlant, perquè realment doncs veiem que els últims temps les coses canvien, i canvien d'una rapidesa brutal, no? I de fet, de la mateixa manera que ja deia abans, valors com la constància i valors com la perseverància, valors com la reputació, poder valors de la capacitat de reinventar-se o la capacitat d'adaptar-se o la resiliència, que és un altre dels valors en aquests moments que també tenim sobre la taula, possiblement faran que parlem, no sé si d'Europa o no, però parlarem d'aquest espai, segur, aquest espai que coneixem avui com Europa, i parlarem també d'aquest espai, què volem fer, com volem col·laborar, com volem competir, i segurament en un món molt més complicat que el que en aquests moments tenim, no? Espero que més fàcil en alguns aspectes, però complicat ho serà, perquè evidentment doncs la vida i l'escenari de la societat és complicada sempre per naturalesa, però aquí està una mica la capacitat també de fer les coses fàcils, i nosaltres també en el programa hem intentat, Joan, primer en la primera època amb el Vicenç, després en la segona època amb tu, i sempre acompanyats pels serveis tècnics de la casa, en tot cas l'Albert, que ens ha acompanyat durant molt de temps, doncs hem intentat fer les coses fàcils. I de veritat també, com deies tu, felicitar tota la gent que hem nosaltres demanat que ens acompanyessin durant aquests 15 anys, perquè també hem fet pedagogia i hem fet allò que a vegades és complicat, inclús pels que en sabem, doncs fer-ho el més fàcil possible pels nostres oients, que d'alguna manera també d'això es tractava, no?
Doncs una d'aquestes persones amb les que ja hem parlat també anteriorment i avui també ens acompanyarà és la Laura Rahola. Laura Rahola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Laura Rahola, que és membre de la representació de la Comissió Europea a Barcelona. Corregeix-me, Joaquim, si ho dic malament.
Sí, concretament ella s'encarrega d'una cosa molt important que n'hem estat parlant ara, que és la comunicació, com comuniquem, i en aquest cas com també a la Unió Europea i concretament la institució a la qual ella representa, la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la Comissió Europea doncs també comunica, no?, com comunica les coses, no?
Laura, d'entrada, un organisme tan, que ha de ser tan pragmàtic com la Comissió Europea, és un mal client per comunicar? Hem començat pel final, per escalfar la conversa.
No ho hauria de ser, és a dir, al final la Comissió Europea és una institució que es deu als ciutadans, que diguem-ne que pagada, no? I executa les seves accions amb impostos dels ciutadans, per tant, una obligació bàsica de qualsevol institució és explicar als ciutadans què és el que fem, perquè és què és el que fem amb els seus impostos, amb els seus diners, no? I amb la confiança, doncs, que es pugui haver donat a les persones que lideren aquesta institució. Ara, és cert que hi ha la part, doncs, com dèiem, no, de pragmatisme, i també, doncs, sempre es fa referència a la complexitat de tota la presa de decisions europees. Això veiem-ho com un repte, no? per dir-ho així, i al final del que es tracta és de fer arribar als ciutadans quins són els beneficis que li aporta pertànyer a la Unió Europea. Això és el que intentem fer.
Perquè, de fet, clar, aquests mateixos ciutadans veuen que moltes vegades, o en determinades ocasions, es troben que la Comissió navega per un costat, que el Consell també navega per un altre, que el Parlament demana de determinades coses que fins i tot, doncs, entre les institucions s'arriben a renyar públicament, cosa que ha passat ara i que fa 15 anys, quan començàvem aquest programa, era inaudita, era impensable. No sé si els temps estan canviant més ràpidament que les pròpies institucions.
Bé, forma part del repte afegit. Jo diria que això no només afecta a la Unió Europea, sinó probablement a totes les institucions en general. I potser el canvi no és tant en la manera de fer d'aquestes institucions, sinó en què ara es pot posar la lupa a qualsevol detall, no? I s'amplifica a través d'una comunicació molt més ràpida, molt més extensa, no? I les institucions, doncs, s'han d'adaptar també a això. Que hi hagi, diguem, diferents punts de vista per part de diferents institucions, a mi em sembla que no és una cosa nova, no? Que diguem que forma part també, doncs, de l'estructura de la Unió Europea, el que hi hagi veus molt diverses que s'intenten posar d'acord. Potser el que tenim ara és, com deia això, no? Que potser aquestes divergències o fins i tot en alguns moments contradiccions es poden amplificar de manera molt més ràpida i efectivament des de les institucions hem de ser capaços de poder-nos explicar i de donar als ciutadans la tranquil·litat que, doncs, malgrat diferents posicionaments, hi ha una visió comuna i una voluntat d'arribar a uns objectius comuns.
El fet que per primera vegada al capdavant de la Comissió hi hagi una dona, fa canviar alguna manera la manera de funcionar?
El que hi hagi una dona canvia, diguem-ne, hauria de, o el que ens permet, doncs, és poder dir que entrem dins de la normalitat, no? El 50% de la població a Europa, com el món, són dones, no? I per tant, el que te transmet, doncs, és que entrem, no? en una era on això hauria de ser cada vegada més normal. Més enllà d'això, la mateixa presidenta von der Leyen ha dit, no? Que, diguem-ne, els lideratges depenen de les persones i que sigui una dona, doncs, és una característica més, i per tant hi pot haver una empremta, no? d'aquest tipus de lideratge, però al final, doncs, del que es tracta, no? dins de la Comissió Europea, com heu dit, no? Doncs és de poder executar els plans, fer-ho de la manera més eficient possible, i el que, per exemple, doncs, ha fet von der Leyen és fer que aquest canvi no es quedi només amb ella, no? Sinó també accelerar la incorporació de més dones també en els quadres intermitjos i sèniors de la comissió. No? Aquí potser sí que també podríem dir que hi ha hagut un canvi.
En qualsevol cas, el que sí que podem certificar és que aquesta normalitat era necessària, és a dir, que arriba un moment que probablement es necessitava que també hi hagués una dona al capdavant.
Perquè al final la diversitat enriqueix, i els equips, quan més diversos, més capaços són també doncs, d'adaptar-se en aquest entorn canviant que estàvem comentant, no? Per tant, sí, jo ho comparteixo, crec que era necessari visualitzar aquests lideratges femenins, no? I que sigui, en el cas doncs, d'Europa, que és una que segueix sent, no? una potència mundial, doncs em sembla que és important. També amb l'àmbit de la comunicació, no? Que parlàvem, llança un missatge que crec que és significatiu.
Abans que parlàvem també dels ciutadans, de la visió que poden tenir els ciutadans del funcionament de determinades institucions, és obvi que el Parlament Europeu és una institució molt diversa, doncs, perquè ha estat escollida pel vot dels ciutadans dels diversos països integrants de la Unió, però probablement els ciutadans no són tan conscients de la diversitat del col·legi de comissaris, perquè també els propis estats han escollit aquests membres que formen part de l'equip de la senyora von der Leyen. Fins a quin punt és fàcil o difícil treballar amb aquesta diversitat procedent de tots els països de la Unió que forma aquest col·legi de comissaris?
Pot ser complex, però alhora també, com m'assenyalava abans, no? És repte i oportunitat, forma part, per dir-ho així, de l'ADN del projecte europeu, posar d'acord diverses sensibilitats. I això també ens fa més fort i ens enriqueix. No? Com dèieu, el Col·legi de Comissaris és divers per la seva procedència, tenim un comissari o comissària per cada estat membre. Alhora, sí, heu dit, els escullen els països, però el president, en aquest cas doncs, la presidenta de la comissió, té una capacitat d'influència, per dir-ho així. Per exemple, en el cas de von der Leyen, ella va demanar als països que li proposessin dos candidats i almenys un d'ells fos dona. No pot ser això una imposició, és a dir, al final cada país té la prerrogativa d'enviar el seu comissari, però en canvi una prerrogativa que sí que té la presidenta de la comissió és decidir quines carteres els hi assigna, no? I per tant ella ha pogut jugar amb això i dir, doncs, segons qui m'envieu, pot tenir una cartera més rellevant o menys, no? I això ens ha permès configurar un col·legi de comissaris que és bastant paritari en qüestió de gènere, i efectivament doncs, la diversitat geogràfica també hi és, i tenim també la diversitat política, efectivament, perquè són els governs dels estats membres els que envien els seus comissaris. Sobre la composició del Col·legi de Comissaris, una cosa que a mi m'agrada recordar, perquè potser és poc coneguda, és que cada un dels comissaris passa un examen oral, per dir-ho així, al Parlament, i és una prova bastant dura i em sembla que és una mostra de democràcia i de transparència. Són el que en diem les audiències. I, per tant, com deia, no? Doncs sí, els països envien els comissaris, però si aquests comissaris no passen la prova davant del Parlament Europeu, se'ls pot tombar. I en aquesta prova s'enfronten a preguntes doncs, de tots els dels eurodiputats de tots els colors polítics. No? Per tant, també em sembla interessant assenyalar-ho.
Anava a dir, déu-n'hi-do l'oposició.
No, però de fer-ho que deia la Laura és veritat. I és veritat en totes coses perquè s'ha comprovat, com deia molt bé, que es poden tombar. No, de fet s'han tombat. És a dir, que imaginem
sí,
aquí un govern...
Clar,
s'han tombat comissaris o comissàries o propostes. No? Per tant, vol dir que això funciona. Vull dir que, i per tant l'Estat o el govern de torn de l'Estat tampoc pot enviar qualsevol persona a ser escollit comissari o comissària perquè sap que li poden tombar. No? Llavors és un ridícul també, no? De dir, enviat algú que me'l tomben a la primera. No? Per tant, tampoc pots enviar segons qui. Per tant, això penso que també fa que les persones que, com a mínim, són candidates a comissari o comissària dels estats, ja tinguin la prèvia, que el propi estat digui, bueno, enviarem algun candidat a priori que sabem que passarà aquest examen, perquè si no també tenim el ridícul. I quan deia la Laura que és bastant paritària, sí, perquè per primera vegada a la història quasi estem al 50%, 12 dones, 15 homes, no? Tenint en compte que la presidenta és dona. Per tant, jo crec que les xifres també ens visualitzen que aquesta situació paritària és real. I a mi m'agradaria, una cosa que ha dit abans la Laura, que m'agradaria preguntar-li, és a dir, quan parlava de la diversitat és vital, l'eslògan, l'EMA de la Unió Europea és Units en la Diversitat, però també estem, com deies tu molt bé, Joan, en nous temps que suposen que és el gran repte de com la ciutadania pot participar d'alguna manera directa o indirecta amb les institucions, no només anant a votar, no només passa a nivell europeu, pot passar a nivell local, a nivell regional, a nivell estatal, i aquí jo crec que m'agradaria saber una mica com s'està portant a terme una iniciativa que ha començat ja fa uns mesos, que és la Conferència pel Futur d'Europa, que és una mica fer com una gran enquesta, perquè ens entenguem, a la ciutadania, a tots nivells, perquè en alguns temes concrets que s'han triat, que en són 10, puguin de manera individual, col·lectiva, etc., organitzada, poder dir la seva i com això es recull per la Comissió Europea per intentar doncs, implementar-ho, no?, en un futur. No? A mi m'agradaria veure una mica, Laura, si això funciona, si no funciona, perquè a vegades també allò que passa, que exigim molt les institucions i quan ens donen l'oportunitat de participar, igual la participació no és tan alta com ens pensaven o poder les iniciatives que es proposen tampoc són tan interessants com a vegades es pressuposa que haurien de ser. Teniu ja algun feedback d'aquesta conferència? Com va? Com està anant?
Sí, efectivament, ho has explicat molt bé. Es tracta d'un, la Conferència sobre el Futur d'Europa és un gran exercici democràtic, podríem dir. També és una, és un exercici sense precedents en aquest nivell i amb el compromís adquirit per part de les institucions de no només escoltar, sinó fer alguna cosa amb allò que sentim, doncs això és una, com deia, és un exercici sense, sense precedents i, per tant, doncs, diguem que és complex, no? En tot cas, aquesta conferència sobre el futur d'Europa té diverses branques que possibiliten aquest captar les opinions dels ciutadans i les seves propostes. Una és una plataforma participativa que permet als ciutadans exposar idees, compartir-les, opinar sobre les idees dels altres i, diguem-ne, funciona doncs, amb un software intern que també ens permetrà treure conclusions i anàlisis i saber què és el que s'ha dit, no només doncs, posar-ho allà perquè la gent parli, sinó saber quines són aquelles idees que tenen més suport, etc etc. I com deia, doncs aquest és un primer element. La plataforma participativa està en marxa des del mes de maig i està rebent, doncs estem veient un increment en la participació a través d'aquesta plataforma, però no només es queda aquí, la Conferència sobre el Futur d'Europa implica també una sèrie de panells ciutadans. Aquí el que em sembla interessant és explicar com s'han seleccionat aquests panells ciutadans, perquè ha estat totalment aleatori, és a dir, ni tan sols no ha estat ni tan sols una convocatòria i que qui vulgui s'hi apunti, perquè això hauria pogut implicar que d'entrada doncs, ja tinguessis un viatge cap a aquells ciutadans que més interès poden tenir amb el tema, sinó que s'ha, bueno, s'ha fet un sorteig i evidentment és voluntari, però s'ha anat a buscar gent que potser ni s'havia plantejat què era això de la Unió Europea o potser li queda molt lluny o no ens en té opinions de la més diversa forma. No? Doncs s'han constituït una sèrie de panells ciutadans que tenen debats regulars a Estrasburg i que també elaboraran unes conclusions perquè s'elevin en el que es diu el plenari de la plataforma. No? Per tant, és tot una sèrie de, doncs, d'això, no? Tot un exercici que intenta abarcar diferents àmbits, permetre, com deia, que tothom que estigui interessat i participi, però no només això, sinó també arribar fins i tot doncs, això, no? En aquelles persones o en aquella gent que d'entrada no havien mostrat mai interès sobre la Unió Europea, recollir tot això al llarg doncs, d'aquest exercici que dura doncs, prop d'un any i després les institucions europees doncs, elaborar unes conclusions en base a tot el que haguem recollit.
I fins a quin punt aquestes institucions, un cop rebin aquests suggeriments d'aquest complex, però probablement doncs, meritori, sistema de participació ciutadana, estaran disposades a canviar? Fins a quin punt aquell elefant que a vegades havíem definit amb en Joaquim, que és en si la Unió amb totes les seves institucions, està disposat a fer els canvis necessaris que l'encarin cap al futur?
Bé, el primer que haurem d'analitzar és quins canvis, no? Uh-huh. són necessaris. D'entrada, la conferència es va plantejar sense límits amb
d'acord.
Això, no? És a dir, sense dir si això ha d'implicar o no canvis, per exemple, amb els tractats, no? Que és una de les grans preguntes, o amb la legislació, etc. Per tant, una primera part serà una avaluació de quines són aquestes propostes i quins són què és el que ens plantegen i en segona instància veure quins canvis serien necessaris per abordar-les, no? Per tant, clar, no serà una cosa d'avui per demà, efectivament. Hi haurà, com dic, hi haurà, s'haurà de notar, no?, que es recullen aquestes opinions i que s'actua en conseqüència, perquè també, insisteixo, aquest és el compromís que han adquirit totes les institucions, abans en parlàveu, no?, però aquí sí que hi tenim a bord, doncs, la Comissió, el Parlament, el Consell, efectivament, i de quina manera s'abordaran aquests canvis que es puguin demanar, doncs això, diguem que sí que entra dins d'una segona fase, però com a mínim ja s'ha dit que no... Que no hi ha, o sigui, que s'exploraran doncs, totes les vies, no? Sense limitar-nos d'entrada.
A mi hi ha una cosa que m'agrada justament de la conferència, que coincideix en el temps amb una cosa que tots ja coneixem, perquè ha sortit molt pels mitjans de comunicació, que són els Next Generation, perquè les dues iniciatives, tant una en un sentit i l'altra en un altre, no tenen res a veure una amb l'altra, però sí que coincideixen el tempo, al cas de la conferència en l'àmbit de la ciutadania i al cas de les Next Generation, bàsicament, té a veure amb l'administració pública, perquè ens entenguem, ens obliga a fer una cosa després de 35 anys, perquè nosaltres a Espanya va entrar a l'any 1986, i hi ha una gran desconeixença encara, desgraciadament, per part de la ciutadania, de com funciona la Unió Europea, també és responsabilitat nostra saber com funcionen les nostres institucions, un ajuntament, la Generalitat, l'Estat, però també la Unió Europea, i inclús l'administració pública, que jo hi treballo molt, concretament la local, doncs s'està europeïtzant ara, perquè amb l'excusa dels Next Generation descobreixen que hi ha també uns altres fons, que moltes vegades, doncs sí, és molt complicat, no hem ficat mai, no ho hem fet mai, i ara estem descobrint també tot aquest món també dels recursos que ens arriben de la Unió Europea, en aquest cas els Next Generation, però poden ser els fons ordinaris, i que moltes vegades demanem, però quan ens els ofereixen, doncs resulta que no els demanem tots, per exemple, l'Estat espanyol és d'un dels que no els demana tots i ja no els executa tots, tampoc, dels que demana, no? Vull dir, per tant, a vegades també ens hem de mirar nosaltres mateixos i poder passar fins a l'examen abans, no? Jo crec que aquestes dues iniciatives faran també pedagogia una mica bueno, que ja fa més de 35 anys que formem part d'això que en diem Unió Europea, ens agradi o no, i bueno, doncs alguna cosa poder ens està ajudant a aprendre com funciona totes aquestes institucions, com deia abans el Joan, que no són fàcils d'entendre, a vegades, i que poder, doncs, haurem de fer un esforç també nosaltres, a banda de que puguin comunicar millor o pitjor, hem de fer un esforç nosaltres també per conèixer-les una mica més, no?
I estic d'acord, per conèixer-les i en el cas que comentaves, no?, de les institucions nacionals, de municipals, etc., també per fer la seva part de deures, no?, que en aquest cas pot implicar des d'executar els projectes a que s'hagin compromès, no? Em sembla molt interessant el que dius, que al final hi ha una part de responsabilitat que és nostra com a ciutadans, també de les institucions, i per entendre que això que es diu, no?, Unió Europea, doncs no és una cosa que estigui allà a Brussel·les, sinó que hi estem implicats. Si parlem d'Unió Europea, aquí vol dir no només les institucions, sinó vol dir, o no només les institucions que estan a Brussel·les o Estrasburg, sinó que vol dir el conjunt de la ciutadania i també de les institucions d'aquí. Jo sempre poso l'exemple, no?, de que siguem conscients que quan anem a votar també a dins, no?, amb eleccions internes, estem triant també quines polítiques europees s'aplicaran, perquè doncs, hi ha polítiques europees que depenen del que decideixi el president del govern després quan va al Consell. No? Per tant, sí que comparteixo molt aquesta reflexió de que hi ha una part de responsabilitat que ens toca i potser és el moment de deixar de veure aquesta Unió Europea com allò que està a Brussel·les i ser conscients de que és una cosa de la qual en formem part. No és una cosa que estigui fora, sinó que hi estem a dins.
Doncs, Laura, ja que hem començat per l'última pregunta, si us sembla, podem acabar per la primera. Quina és la tasca que fa la representació de la Comissió Europea a Barcelona?
El que us explicava al començament, no? Comunicar, intentar fer més propera la Unió Europea als ciutadans i comunicar de la manera més efectiva possible els beneficis que li aporta ser a la Unió Europea i pertànyer a la Unió Europea. Però aquest comunicar, jo dic també que va en dues direccions. Nosaltres ens definim com la veu de la Comissió Europea al territori, però també les orelles, perquè comunicar també vol dir escoltar, no? Per tant, una altra part important de la nostra tasca aquí és conèixer, prendre el pols de l'opinió pública, conèixer què és el que passa i traslladar doncs, totes aquestes sensacions i aquest estat de l'opinió als responsables polítics perquè també puguin prendre les decisions de manera informada. No?
Aquest
seria una mica el resum.
En aquest sentit, representar, diguem, l'opinió, la veu del que és Catalunya, Barcelona, a Brussel·les no deu ser fàcil, tampoc.
No ho és.
Anava a dir, els catalans devem haver agafat una fama de pesadets.
En tot cas, és la nostra feina. Ningú ha dit que hagi de ser fàcil. La nostra feina és intentar explicar-ho i sobretot donar el context necessari, no? Perquè doncs s'entengui què és el que passa, què és el que quines són les inquietuds dels ciutadans, les preocupacions, etc.
Sí, ara mateix el problema el tenen més els representants de Varsovia que els de Barcelona, oi? I per tant, doncs podem entendre que més feina deuen tenir Polònia.
És possible. Jo no els hi canviaria el lloc als companys de la representació a Varsovia. No ho tenen fàcil.
Laura Rahola, representant o membre de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, Joaquim.
Moltes gràcies, Laura. Ens veiem aviat.
A vosaltres, quan vulgueu.
Fins aviat.
Adéu-siau.
Doncs anirem de Barcelona a diversos llocs perquè en Joaquim ens ha anat recollint i els anirem passant entre el programa d'avui i el del mes que ve tota una sèrie de felicitacions que ens han fet arribar persones, la majoria d'elles persones amb les que hem estat parlant al llarg d'aquests 15 anys o sobretot en els darrers temps perquè han volgut també afegir-se a aquesta petita i domèstica commemoració dels 15 anys de l'Hora d'Europa, Joaquim.
Bueno, doncs sí, la veritat és que ens feia il·lusió poder també compartir aquests 15 anys, que no són pocs, en són bastants, com dèiem al principi, de continuar creient que un programa d'aquestes característiques segueix sent útil, doncs també fer participar persones que ens han donat confiança, persones que han participat, persones que d'alguna manera han conegut el programa, persones que en el seu inici també ens van donar el suport, i per tant dèiem, home, no podem celebrar un programa i amb dos vessants, els oients, que estic segur que agraeixen de tant en tant poder tindre aquesta proximitat amb això que passa a la Unió Europea, però també totes aquelles persones que ens han vingut a donar, a portar coneixement, a compartir interès, a compartir també les seves idees, els seus valors sobre aquest espai que diem Unió Europea. Per tant, també hem pensat que era bo que poguessin avui estar amb unes petites pinzellades que ens han fet arribar.
Doncs el primer d'ells és l'exdirector de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, precisament, diguem que al mateix lloc on treballa actualment Laura Rahola, que és el senyor Ferran Tarradellas, que des de París ens ha enviat aquest àudio.
Hola, bon dia. Em dic Ferran Tarradellas. Soc l'antic director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona i voldria felicitar el programa L'Hora d'Europa per acompanyar la història d'Europa dels últims 15 anys. Jo sou una ràdio major d'edat, pràcticament, i volia també felicitar-vos no només per els vostres programes i per la vostra qualitat professional i periodística, sinó també per que feu arribar a tots els vostres oients la realitat d'Europa i el que significa per ells aquesta realitat. Des de París, on estic vivint ara, us envio una forta abraçada i un cop més, feliç aniversari.
Doncs moltes gràcies al senyor Tarradellas. És veritat, d'aquí a 3 anys aquest programa podrà votar si tot va bé, perquè clar, de 15 més 3 faríem 18.
Faríem 18, majoria d'edat.
El següent àudio és el del cap de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, el senyor Sergi Barrera, que havia treballat a Sitges quan començava. Escoltem-lo.
Hola, Soc el Sergi Barrera, cap de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i vull felicitar el programa L'Hora d'Europa pels seus 15 anys en antena a Ràdio Maricel. Els oients del programa han escoltat parlar en diverses ocasions que enguany s'ha posat en marxa la conferència sobre el futur d'Europa, amb la qual, per primera vegada, es formula un procés de reforma europea amb la participació directa de la ciutadania. El president del Parlament Europeu, David Sassoli, afirmava en una entrevista publicada al maig a un diari català que Europa necessita repensar-se i defensava noves formes de participació i presa de decisions. Ens trobem davant, doncs, d'una oportunitat de reflexionar en profunditat sobre el rumb de la Unió Europea i la seva estructura institucional. La principal variable de l'èxit d'aquesta conferència, sens dubte, serà la participació ciutadana, que hauria de ser el més alta i més diversa possible. I és molt important també la participació dels joves per garantir una repercussió duradora de la conferència. Jo vaig començar la meva trajectòria a les institucions europees com a tècnic en Unió Europea en la regidoria d'un ajuntament, ni més ni menys que el de Sitges. Així que estic plenament convençut que un altre factor clau de la conferència serà el municipalisme. Els municipis tenen un paper clau en el nostre dia a dia i també en la construcció d'Europa. A més, durant la pandèmia, regions i autoritats locals estan jugant un paper fonamental, moltes vegades a l'avantguarda. Així que moltes gràcies a Ràdio Maricel per tenir un espai dedicat a parlar d'Europa i la més sincera enhorabona de part de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona a l'equip i col·laboradors de l'Hora d'Europa. Per molts anys.
Doncs moltes gràcies també a Sergi Barrera, que com dèiem havia estat aquí a Sitges.
Va estar justament amb aquella regidoria que vam fer amb una època del Pere Junyent, quan era alcalde, uh-huh. I que a més vaig ser jo el regidor que en vam dir aleshores de Relacions amb Europa i després el vam canviar amb el nom de Integració Europea i llavors vam, amb un conveni amb la universitat, vam tindre en el Sergi Barrera en aquell moment, que ja li encantava això de l'àmbit internacional, no sabia per on decantar-se i tal, en quines institucions, etc. I va, bueno, jo crec que aquí també va descobrir que havia aquest binomi Europa-àmbit local i, bueno, i va començar a treballar dins el que seria el voler fer carrera en l'àmbit de les institucions europees. I mira, avui el tenim ja com a director d'aquesta oficina del Parlament Europeu a Barcelona.
Doncs el següent àudio que ens arriba l'enyorem, perquè és que s'havia convertit en un habitual d'aquest programa. El que passa és que, bueno, per qüestions d'agenda, ell dona classes, doncs és més complicat tenir-lo, però és que sempre ens les havia dit de l'alçada d'un campanar, de les que ens agraden, interessants, fent-nos sobretot pensar, que és el que ha de fer un politòleg. Albert Balada.
Hola, sóc Albert Balada, comissionat per a la Francofonia del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i la Sociologia de Catalunya. I vull felicitar el 15è aniversari del programa L'Hora d'Europa de Ràdio Maricel de Sitges, que fa petjada en el coneixement de la Unió Europea a través de l'anàlisi dels temes que li són d'actualitat. Tots desitjant-li llarga vida a les ones.
Doncs moltes gràcies, Albert, i esperem també poder-lo tornar a saludar ben aviat. I un altre dels àudios que ens arriba ens ve des de la Diputació de Barcelona, d'una de la seva responsable de relacions amb Europa, en aquest cas. El nom és molt llarg, perquè sí, la Diputació té els noms molt llargs.
Porta comunicació també, vull dir
sí,
que...
Però bé, responsable de relacions amb Europa de la Diputació de Barcelona, la senyora Gemma García Hernández.
Hola, em dic Gemma García Hernando i sóc la responsable de sensibilització i divulgació europea a l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona. I m'agradaria felicitar el programa L'Hora d'Europa de Ràdio Maricel per aquests 15 anys de programa, perquè, com sabeu, la Diputació de Barcelona dona suport a aquest tipus d'accions i activitats i iniciatives, ja que treballa per apropar precisament el projecte europeu a la ciutadania i a la resta de governs locals i de municipis d'arreu de la província. i així posar de manifest pues, l'impacte que té en el dia a dia, que algunes vegades se'ns oblida. Per això, pues, reitero les meves felicitacions i que continuïu fent aquesta tasca tan important de sensibilització. Moltes felicitats.
Doncs moltes gràcies a la senyora Gemma García Hernando, que doncs, també des de la Diputació de Barcelona s'ha afegit en aquestes felicitacions. I la següent d'un company, del Prat Ràdio, en Luis Rodríguez Alonso, que també ha participat en alguna ocasió en aquest programa, perquè ell també, al Prat, porta un programa sobre Europa.
Hola, què tal? Soc en Luis Rodríguez Alonso de Connexió Europa del Prat Ràdio i us volia felicitar per aquest 15è aniversari de l'Hora d'Europa. Enhorabona per aquesta imprescindible tasca d'apropar la Unió Europea a través de les zones de Ràdio Maricel i per molts anys més.
Doncs moltes gràcies a en Luis Rodríguez Alonso i de periodista a periodista. Josep Solano, que és corresponsal del Punt Avui a Àsia, també ens ha enviat la seva felicitació.
Bon dia, sóc en Josep Solano, corresponsal del Punt Avui a l'Àsia i us voldria felicitar per aquests 15 anys de programa i desitjar-vos molts anys més. Una abraçada ben forta.
Doncs Josep Solano, que no sé on deu ser, perquè clar...
Concretament està al Japó.
Al Japó.
Al Japó, Japó, sí.
Aquest àudio ens ha arribat
des del
de ben
Japó,
lluny.
Des del Japó ens ha arribat.
I l'últim, em sembla que des de Sitges, perquè aquest sempre el tenim per aquí, l'Oriol Lázaro, que és el secretari general del Consell, del Consell Català del Moviment Europeu.
De fet, ens l'envia des del Ripollès, des de Campdevànol, allà al Ripollès.
Ah, d'acord. No el tenim aquí, el tenim a Campdevànol. Molt bé, doncs Oriol Lázaro, que també és un altre dels habituals d'aquest espai, també amb les seves afinades reflexions. Oriol Lázaro també ens felicita.
Hola, sóc Oriol Lázaro, secretari general del Consell Català del Moviment Europeu i vull felicitar el programa L'Hora d'Europa per aquest 15è aniversari i alhora agrair aquesta tasca de divulgació que fa perquè entre tots ens puguem explicar i conèixer millor tot el que passa en aquesta que és la nostra casa, la Unió Europea. Moltes gràcies i felicitats. A seguir així.
Moltes gràcies a l'Oriol també i doncs, a tots aquests que diguem, s'han afegit en aquesta, bé, aquesta petita, aquest petit pastís de 15 espelmes que ens estem menjant entre avui i el mes que ve. El mes que ve en tindrem més,
ve,
no?
El mes que ve farem pastís, farem pastís.
Farem una miqueta més de pastisset de celebració sobre aquesta Europa que ens hem passat la... Ens hem passat aquests 15 anys qüestionant-la, també, una mica.
Bueno, també és la nostra responsabilitat, No es tracta de dir el bé que funcionen les institucions europees, sinó l'entrada ens vam plantejar el programa, quan ho vam parlar amb el Vicenç i després amb tu, Joan, de fer pedagogia en primer lloc, i evidentment per fer de pedagogia t'has de qüestionar les coses, no? No només quan surten malament, sinó inclús quan surten bé, qüestionar-les per què s'han fet, argumentant, a vegades doncs, hem tingut persones... diguéssim, euroescèptiques, eurocrítiques, a vegades a persones que senzillament ens han aportat el seu coneixement perquè ho entenguem molt millor, però sobretot també qüestionant, perquè també és veritat que, a més, qüestionant podem aprendre, no? L'aprenentatge també el fem quan ens fem preguntes, no? Si no ens les fem, és difícil aprendre, i una de les coses que vam fer era fer pedagogia, i inclús nosaltres mateixos hem après, inclús vam arribar, que és una de les assignatures pendents que possible l'any que ve, ara que s'ha acabat la pandèmia, en cometes, és a dir, podem començar a fer coses més presencials, doncs tornar el programa podria tornar a estar en seu parlamentària, al Parlament Europeu.
Recuperaré el que vaig escriure.
Recupera-ho, perquè també és una bona reflexió de dir com han canviat les coses en un sentit i en un altre, i com es veien aleshores i com les veiem ara, no? Però també estaria bé, que ara l'any que ve, perquè no, fer un programa des d'allà.
Doncs en aquest moment ja incorporem en el programa el senyor Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu i un altre dels habituals, probablement un dels tertulians més habituals d'aquest espai mensual. Senyor Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Estem mig de celebració. En lloc de començar per les preguntes dures, avui fem, anava a dir, gairebé fem 15 anys.
Sí, sí, jo volia començar dient això, felicitats per aquests 15 anys i pels que ho heu conduït, diguem, el Vicenç Morando, Joan, tu ho saps també, i que tingueu, doncs, com a mínim, bueno, 15 anys més i molts més, perquè la feina que feu és positiva.
Ara escoltàvem fa un momentet en un dels àudios que ens han enviat el que comentava Sergi Barrera referint-se a unes paraules, a una entrevista del senyor Sassoli, del president del Parlament Europeu, dient que Europa necessita reinventar-se. Sembla que ho hem estat dient això. Durant aquests 15 anys ho hem dit unes quantes vegades i continua Europa necessitant reinventar-se. I ara hi ha una conferència sobre el futur d'Europa on, i ens ho ha comentat fa una estoneta la senyora Laura Rahola, que els ciutadans podem dir la nostra també sobre com entenem que s'hauria de reinventar aquesta Europa. Aquesta necessitat perpètua de reinvent és bona per algú?
I tant, és bona per la Unió Europea i també seria bona per altres administracions, per sota de la Unió Europea. Em refereixo als estats, a comunitats, estats federats, o el que sigui. O sigui, reinventar-se vol dir que la ciutadania estigui amatent amb el que està passant i tingui les possibilitats i els mecanismes per fer arribar als governants i als que dirigeixen les seves peticions amb la idea sempre doncs, de la millora democràtica i al final doncs, que repercuteixin el benestar de les persones, clar que sí. Uh-huh.
Veient de tota manera, jo què sé, el que passa a Polònia ara mateix, el que en tota la frontera és de la Unió, els problemes que amb el Brexit, ara que diuen que no volen que hi ha que el pacte de la pesca, que la qüestió d'Irlanda del Nord, clar, es fa com complex entendre de que Europa està navegant en un mar amb aigües massa turbulentes.
Bé, és que aquesta és la realitat. Estem en un món complex que Europa ara en aquests moments, el que diguem Europa, el que és la Unió Europea, només representa el 6%, entre el 6 i 7% de la població mundial, tot i que té o representa també el 25% de la capacitat econòmica, i aquest 6%, doncs, encara que a vegades estiguem amb una visió negativa, però estem amb uns estàndards de vida molt millors que en altres parts del món. I, per tant, doncs, el tema, això contesto la part de la immigració, ara aquesta situació que hi havia a la Rússia i que havia estat abans, amb tot el que hem vist dels refugiats, que la gent vol venir aquí, no vol anar a altres llocs, no? Doncs vol dir que aquí estan millor els estàndards democràtics i de benestar. Això és una cosa. I l'altra, el del Brexit, doncs, bueno, són a veure, amb democràcia passen aquestes coses. Quan si en situacions de dictadura o d'autocràcia no passen. Hi va haver unes votacions, es pot dir segur que és criticable com es va fer la campanya electoral, el que sigui, hi ha connotacions històriques dels britànics de voler tornar a recuperar una Anglaterra que ja no existeix, el que sigui, i provar a guanyar el referèndum i s'aplica aquesta, diguem per mi, desgràcia del Brexit, no? Que d'alguna forma el que ja venien dient de que era una mala solució tant pel Regne Unit com per la Unió Europea s'està produint amb aquestes disfuncions econòmiques internes bàsicament en el Regne Unit i després també al Regne Unit se li pot provocar un desmembrament de les quatre nacions que el formen, no? Perquè Escòcia va votar a favor de quedar-se a la Unió Europea i amb un 62%, i Irlanda del Nord doncs, no tan, diguem, exagerat, amb un 50%, però també, i ara aquesta polèmica dintre de la frontera d'Irlanda, en fi, que el Brexit, per mi, la meva opinió és que no ha sigut una solució per ningú, però...
I una tercera, en aquest qüestionari d'emergència ràpid que estem fent al senyor Ferrer, hi haurà relleu per Merkel, ara que marxa?
Jo, Merkel, mira, la pregunta és, vaig fer un article, el darrer article, bueno, avui en surt un altre en el punt avui, doncs l'anterior, que posava Merkel 107, perquè ha estat Merkel amb 107 Consells Europeus, que és una barbaritat, durant 16 anys, per tant, la trobarem a faltar, i deia això també en aquest article, la trobarem a faltar, i podria ser que, fins i tot, després d'unes vacances molt ben guanyades, doncs, i merescudes, doncs, la poguéssim recuperar per una dintre, algun càrrec dintre de la Unió Europea o d'una organització internacional, no tant per recuperar la persona, sinó una mica el tarannà, no? Aquest tarannà de força tranquil·la i de buscar sempre, diguem, el consens, que normalment el consens al final no agrada totalment a tothom, però tampoc desagrada. Per tant, és el que permet tirar endavant, i això és l'estil Merkel, que sí que el trobarem a faltar, segur.
Mm-hmm. Doncs, Joaquim...
No, jo només em volia comentar una cosa que abans heu comentat vosaltres i m'agradaria acabar amb una frase que m'ha donat a pensar la resposta que feia en Xavier Ferrer a la teva pregunta, Joan, que jo deia, quan dèiem de reinventar-se, repensar-se, l'Antoni Gutiérrez Díaz, que va ser vicepresident del Parlament Europeu i per tots coneguts com el Guti, ell sempre deia això que en diem, aquest invent que en diem Unió Europea, sempre serà útil si està en constant construcció, evolució i transformació. El dia que haguem acabat de fer-ho tot, malament, perquè serà, si ara sembla a vegades que sigui un elefant, aleshores ho serà de veritat. Per tant, si té la capacitat de repensar-se, reinventar-se, això ho deia en Xavier, que ho veia com a bo, doncs ell ho deia així, no? Clar, és que perquè sigui útil ha d'estar sempre en constant construcció, evolució i transformació.
Uh-huh. Sí, sí, i tant. Jo diria, afegiria, Quim, que també ho he dit, que això, aquesta evolució, aquesta conferència que ara s'ha obert i tal, aquest repensar la Unió Europea també s'hauria de fer dintre dels estats i de les comunitats, no? Que amb el món que estem, que cada vegada les coses passen més ràpides, que hi ha tota una tecnologia que li podria donar suport, la ciutadania cada vegada ha de participar més en les decisions i en l'estructura d'alguna forma que la mana, que organitza la pròpia ciutadania. Per tant, és aquesta transformació constant i en el món empresarial també, en el món polític i de l'administració també hi ha de ser.
La corresponsabilitat i cocreació, que en diem, no? La corresponsabilitat en sí, quant a també ets part, no només això, sembla que com que vaig a votar de l'ego, que ho fagin com vulguin, no, la corresponsabilitat i després la cocrear també, penso que en l'origen de les coses la cocreació també és bona en tots els àmbits i també en el polític institucional o administració pública.
Sí, sí.
Sí, sí.
Digueu.
Això requereix canvis de mentalitat molt profuns, però que els joves ens empenyen amb aquesta via, no? Si entréssim amb el tema del canvi climàtic, doncs també veuríem que els joves estan per una transformació, la majoria, d'una transformació de les pròpies dinàmiques vitals que tenim en el món empresarial i el món de la ciutadania, i en canvi els no tan joves doncs ja ens sembla més bé el que hi ha establert, no? Per tant, i el futur és per ells, o sigui que hem d'anar amb aquesta via.
Ja, en aquest sentit anava a comentar, coincidiran les conseqüències, si n'hi ha, de la cimera de Glasgow ara sobre el canvi climàtic, l'inici de la gestió dels fons Next Generation a partir de la catàstrofe de la pandèmia, i per altra banda doncs aquesta conferència sobre el futur d'Europa que obre també perspectives sobre com s'ha de gestionar el futur. Al final aquí és un totum revolutum que ens indica canvis sí o sí.
Sí, però aquí hi ha una cosa que és el que hauríem de començar a aprendre.
A veure.
Aprendre o fer, que és que el que s'acordi, tant de la conferència com del camp de Glasgow, diguéssim, de la COP, s'ha d'aplicar. Perquè s'acorden moltes coses amb molts, diguem, cimeres que després no s'acaben aplicant.
Doncs...
I llavors és més important aprovar, ser més, que l'acord no sigui tan, diguem, gran, sinó que siguin coses concretes i tal, però que es compleixin.
Ja que parlem amb un economista, és més important l'execució que el pressupost.
I tant.
Bueno, però
si ho passem en l'àmbit dels pressupostos, ens hem passat uns anys pensant els pressupostos i el més important dels pressupostos és al cap d'un any mirar què s'ha complert o no.
Aquí està.
Correcte.
Xavier Ferrer, no tenim temps per més, però us agraïm que hagueu estat aquesta també estoneta amb nosaltres. De ben segur parlarem sobre les conseqüències d'aquestes cimeres i d'aquestes conferències sobre el futur d'Europa.
Molt bé, moltes gràcies i felicitats per aquests 15 anys.
Moltes gràcies, Xavier. Una abraçada ben forta.